La veritable novetat és la que Déu mateix misteriosament vol produir, la que ell inspira, la que ell provoca, la que ell orienta i acompanya de mil maneres.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli. A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Hola, bona tarda. Es treballa a fons en els preparatius per a la visita que el Papa farà al gener a Xile i al Perú. Avui recollim el testimoni de l'ambaixadora peruana davant la Santa Seu, que destaca la bona sintonia entre les autoritats civils i les eclesiàstiques des de la seva independència a l'hora de captar la gran alegria, diu la diplomàtica, que mostren aquests dies els ciutadans del Perú de cara a una estada, la de Francesc, uns dies que poden fer un gran bé a un poble que mira endavant després de les greus dificultats dels últims anys. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so.
Diari del Papa, amb Ignasi Miranda.
Elvira Velázquez Rivas Plata, ambaixadora del Perú davant la Santa Seu, ha dit avui que els peruans han rebut amb gran alegria l'anunci de la visita del Sant Pare al seu país, motiu pel qual estan agraïts a Déu i al Papa per aquest gest de proximitat amb el poble peruà. En unes declaracions a la Ràdio Vaticana, en què ha comentat el proper viatge apostòlic de Francesc a aquest país sud-americà, concretament del 18 al 21 de gener, la diplomàtica ha transmès els sentiments d'alegria del poble peruà després de la notícia de l'anunci de la visita. Ha dit que els ciutadans reben el pontífex amb alegria i surten al seu encontre per trobar en ell el missatge de Crist per al nostre camí de cada dia.
El Santo Padre va al Perú a encontrarse con nosotros y es así como nosotros lo recibimos. Recibimos su visita y también salimos a su encuentro, ¿no? Al encuentro de ese mensaje de Cristo que él nos transmite y con el cual nos acompaña en este caminar para lograr un futuro común, un futuro mejor para todos. En su mensaje encontramos nuevos elementos para poder nosotros tejer este paradigma, ¿no?, de comprensión del mundo y de la relación del hombre con el mundo. Un paradigma que está en un proceso, digamos, de reformulación a nivel mundial actualmente. En situaciones tan confusas como las que vive el hombre de hoy, se necesita contar con nuevos elementos para poder restablecer estas relaciones.
En la mateixa línia, l'ambaixadora del Perú ha assegurat que el Sant Pare comunicarà molta esperança al seu país.
Es en el mensaje del Santo Padre que nosotros encontramos líneas, ¿no?, desde una perspectiva espiritual para poder afrontar los desafíos de hoy. Es con esta promoción de la cultura del encuentro y del diálogo, es con este mensaje de misericordia, ¿no?, es con este mensaje de protección de lo creado, de la creación, de una mejor comprensión entre todos y sobre todo también de un mensaje de honestidad y de coherencia de vida. En este mensaje del Santo Padre tenemos nosotros mucha esperanza y estamos seguros que su palabra nos aliviará, nos reconfortará y nos fortalecerá para construir este país.
L'ambaixadora ha comentat a més que el treball de les autoritats civils i les eclesiàstiques al Perú va de la mà per la importància de l'esdeveniment.
La visita del Santo Padre es un encuentro histórico para nosotros con él. Y el gobierno les ha dado la alta prioridad designando a una comisión de alto nivel y la Iglesia, por su parte, la Comisión Episcopal, también ha designado otra comisión. Estas comisiones coordinan además con la Santa Sede todos los aspectos relacionados con la visita y el gobierno le da todo el apoyo que esta pueda requerir porque queremos que el Santo Padre esté en su casa, lo recibimos con el corazón abierto y deseamos que estos días sean unos días de mucha alegría compartida con Él y sobre todo de que el encuentro que tengamos con Él llegue a nuestro corazón y lo transforme.
L'ambaixadora del Perú ha explicat des de l'inici de la seva missió com a ambaixadora de la Santa Seu al setembre de 2015 que s'ha buscat estrènyer la cooperació i les bones relacions entre la Seu Apostòlica i el Perú, país que reconeix el paper que té l'Església en la formació cultural, històrica i moral dins el respecte de l'autonomia i la independència entre l'Estat i l'Església. En aquesta línia, Velázquez ha conclòs que l'Església treballa pels més pobres en accions de caràcter humanitari i de salut i que sempre està present en tots aquells aspectes que tenen a veure amb la vida dels peruans.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
D'altra banda, ahir es va presentar l'informe final d'una investigació de 2 anys que va determinar que 547 membres del cor de nens de la catedral de Ratisbona, a Alemanya, van patir abusos físics i sexuals en un període de 60 anys. La premsa ha informat que el germà del papa emèrit Benet XVI estaria presumptament involucrat, cosa a la qual l'advocat encarregat de l'informe també respon. Dels menors que van patir algun tipus d'abús, 547, uns 500 diuen haver rebut una bufetada o algun tipus de càstig físic similar, mentre que hi ha documentats 47 casos d'abusos sexuals. L'advocat del cor de la diòcesi de Ratisbona i encarregat de les investigacions sobre els abusos, Ulrich Weber, ha explicat que Georg Ratzinger, que va dirigir el cor entre el 1964 i el 94, no tenia coneixements dels abusos sexuals, però se'l podria acusar de mirar cap a un altre costat i no intervenir. En una entrevista al Passauagneu Press, a principis de l'any passat, el germà del papa emèrit havia assegurat no haver conegut res sobre aquests abusos sexuals durant el seu temps de director i després va fer una petició de perdó a les víctimes. A més, el sacerdot va admetre que ocasionalment va bufetejar alguns nois, però va precisar que no ho va fer fort. Ratzinger explicava que els cops eren comuns no només en el cor de la catedral, sinó en tots els àmbits de l'educació, així com en les famílies. L'informe difós per la BBC ahir mateix acusa 49 membres de l'Església Catòlica de cometre abusos entre el 1945 i principis del 90, però aclareix que és improbable que els presumptes autors s'enfrontin ara a càrrecs criminals a causa de la quantitat d'anys que han passat. L'actual director del cor de nens de la catedral de Ratisbona, Roland Buchner, ha dit que els fets denunciats l'entristeixen i ha afegit que el cor ara treballa de forma diferent.
Diari del Papa, un contacte diari amb Roma i amb el món.
I us parlem breument de novetats en el cas del petit Charlie Gard, un nadó afectat per una malaltia rara mitocondrial ingressat a Londres a l'espera que l'alta cort britànica permeti l'accés al nen a una teràpia experimental als Estats Units. Aquest tractament podria oferir-li una possibilitat de salvació. El Congrés nord-americà ha concedit al petit la residència permanent als Estats Units. La notícia arriba de fonts periodístiques britàniques i s'ha difós en les últimes hores a través del Twitter per Jeff Fortenberry, polític nord-americà republicà, que ha explicat l'aprovació d'una esmena que garanteix l'estat de residència permanent a Charlie Gard i a la seva família de manera que pugui obtenir el tractament mèdic que necessita. Les mateixes fonts del Regne Unit no aclareixen encara si aquesta decisió prosperarà, mentre que es manté la por que es pugui complicar la gestió encara més dins la complexa batalla legal de la família del nen, que de moment enfronta els metges del Great Ormond Street Hospital de Londres, convençuts que l'única via és la interrupció dels suports vitals per al pacient, i els seus pares, Chris i Connie, que volen acollir-se a una última llum d'esperança amb el tractament experimental en què treballa l'expert nord-americà Mikio Hirano. Precisament aquests dies passats, el metge visitava el petit Charlie amb alguns companys seus. Segons algunes fonts, sembla que no ha convençut els seus col·legues britànics sobre la validesa de la teràpia que podria ser més adequada per al nen. Fins aquí el diari del Papa, més actualitat a radioestel.cat i demà a les 8:08 del matí i a aquesta hora.